El dia, amb Marta Grau.
Onze i cinc minuts, ens atem tercera i darrera hora de programa i volen comentar-vos que Lionel Messi ja és el màxim golejador de la història dels Mundials, amb 18 gols.
Leo Messi continua engrandint la seva llegenda. L'argentí s'ha convertit en el màxim golejador de la història dels Mundials després de marcar un doblet contra Àustria. Amb aquests dos gols ja en suma 18 de dianes en fases finals mundialistes i supera el 16 que tenia l'alemany Miroslav Klose, que fins ara ocupava el primer lloc de la classificació històrica.
El rècord arriba en el que molt probablement és el darrer Mundial de Messi. A punt de fer 39 anys, el capità argentí continua sent determinant i, de fet, ha marcat els 5 gols que ha fet l'Argentina en els dos primers partits del torneig. La seva trajectòria als Mundials va començar l'any 2006 i s'ha allargat durant 6 edicions. Des d'aleshores ha anat acumulant gols fins a arribar a una xifra que semblava inabastable. Després de conquerir el títol a Qatar 2022, Messi torna a escriure una pàgina més de la història del futbol.
Per darrere seu hi queden noms il·lustres com Klose, Ronaldo Nazario o Gerd Müller. I encara podria ampliar aquest registre perquè l'Argentina ja té encarrilat el pas a la ronda següent del Mundial. Un nou rècord per un futbolista que gairebé 20 anys després del seu primer gol a una Copa del Món continua demostrant que la seva història amb el futbol encara no s'ha acabat. I ha parlat amb seus companys d'esports, completament amb en Gavi Fortesa, i m'ha dit que en aquest Mundial hi podria haver un sorpasso, perquè en Mbappé du 16 gols. I tot i que si Argentina arribarà a la final encara li queden 6 partits per disputar a Lionel Messi, França també podria arribar a la final i si Mbappé començàs a marcar gols a les totes, podria ser que un mateix Mundial en Messi quedàs descavalcat d'aquest títol. No així allò que li va passar a Miroslav Klose, que si no vaig errat, el darrer Mundial al qual va participar va ser el de Corea i ha tingut 3 Mundials al mig per poder seguir mantenint aquest títol. Però en aquest Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà podria ser que durant un parell de setmanes fos Lionel Messi i que canviés i que fos Kylian Mbappé de la selecció francesa i recordem per a ella d'Esther Espósito. Dues dades que pens que gairebé s'haurien d'equiparar. Qui no se menjarà un torrat petitó serà, ho dèiem a primera hora a les 9, Cristiano Ronaldo, perquè pobre nin està fent un paper una mica magre, diuen en la selecció portuguesa, que li estan donant com a moltes oportunitats, però no hi ha manera de que marqui gol, que és allò que ell voldria, ni fer passar de ronda a la selecció portuguesa, que això jugui a tot avui contra Uzbekistan. Contra el Congo varen fer un paper una mica magre, veurem si l'Uzbekistan, gran selecció per cert, tenen més sort i Cristiano se pot lluir una mica i dona una mica d'alegria a la nostra companya Yolanda Ruiz, que petitona d'un dol.
Acaba de dir que els darrers gols de Cristiano només són de penalti. Ho té totalment l'anàlisi en el cap ara mateix. I ho té assumit, clar.
I també deia, podem parlar de llegendes, que és cert, allò que està Lionel Messi al món del futbol, però tant ell com Cristiano Ronaldo varen haver de passar per jutjats per evasió d'impostos, que de vegades ho deim, els herois també tenen els peus de fang.
Tenen una part fosca, per descomptat, i de totes maneres, de la vida personal de Messi tampoc saben tantes coses. Sí que l'ha duit d'una manera molt més discreta que altres jugadors.
I jo estic per dir-te que si ens coneguéssim a les distàncies curtes, potser mos cauria millor en Cristiano Ronaldo que en Messi. No ho descartem. Crec que el personatge de Ronaldo, la fogositat, En canvi, Messi, com que sempre ha estat tan hermètic i xerra tan poquet...
Podries tenir raó. Mira el que
xerra tan poc que, evidentment, pots ficar pots a pota si no xerres mai.
També vos dic, si enguany ha de ser Mbappé que tingui més reconeixement en quant a nombre de gols, jo estic contenta. No per posicionar-me en cap equip, sinó perquè Messi i Cristiano Ronaldo són dos noms que hem escoltat moltíssim. Mbappé és vera que s'ha començat a reconèixer.
Mira ella, que moderna.
És vera, però si li donen un reconeixement a algú diferent, millor que millor, així hi ha premis per tots.
Amem, vos... te compraria aquest discurs si la persona que sorgís fos... jo què sé, esporter
ja,
de Senegal.
Però és manco conegut però que en Cristiano i en Messi el recorregut que duen, més
no,
anys.
Ells tenen més anys, però de coneguts. Estic per dir-te que més o manco, Mbappé, Cristiano, Messi, tothom que ha agradat el futbol controla perfectíssimament aquests noms.
Sí, però també ha guanyat més nom per qui està i sobretot per part dels madridistes. Gent que no és del Madrid coneix més en Cristiano que no en Mbappé.
Bueno, ha quedat clar en aquest punt que hi ha certes divergències al respecte, que cau millor fins i tot Cristiano Ronaldo que
jo no
Messi.
Jo no he dit això.
Bé.
He dit que si
has dit que si a les distàncies curtes te podria caure millor.
He dit que si te coneguéssim, potser un mos cau millor que l'altre, però el problema és que en Cristiano Ronaldo té un ego tan gran que tapa tot l'altre. A lo millor, com diria mo mare, és una bellíssima persona.
Qualificació d'una experta en futbol, com és la Yolanda Ruiz. Ha dit que Messi és dels que llança la pedra i després amaga la mà. Ella el té calat, segons sembla.
També,
de totes maneres...
També t'he dit una cosa. Jo no, Yolanda Ruiz, la respect en tots els aspectes vitals.
I a Cristiano se li ve venir.
Excepte en el tema de futbol, perquè ella és madridista i això la té cegada.
No.
I tot allò que faci el seu equip serà del Corpus. I això és un problema, perquè ella no és una seguidora del futbol.
Els arbres no li deixen veure el bosc.
No, ella és una acòlita. Ella ha entrat en aquesta secta i ella professa la religió que li toca. Però una mica d'autocrítica no hi seria de més.
No, Yolanda Ribas de matins i comença un poc més estès aquí, eh?
L'anàlisi esportiu que té a veure amb la notícia aquesta que ens ha cridat l'atenció, que Leo Messi continua engrandint la seva llegenda.
Analitzant-se
la
nostra manera.
Te puc contar que he trobat a través de la intel·ligència artificial curiositat sobre Messi i no heu de fer cas a la intel·ligència artificial perquè el seu cribratge és, la veritat, molt, molt curiós. Diu que, tot i tenir accés als millors xefs del món, el seu plat preferit continuen sent les milaneses a la napolitana preparades amb la salsa secreta de la seva mare. Què t'ha semblat?
És menjar casolà, està molt bé.
Clar que sí.
I ara que parlant d'això, Cristiano Ronaldo i Lionel Messi són l'exemple clar de que no és que siguis lleig, és que ets pobre.
A veure, has d'aclarir aquest punt en concret. Per què? Perquè compares les fotos amb anys enrere i no tenen res a veure.
Compares les fotos de quan van...
Per les dents, en concret.
No té res a veure amb les dents. En general, compares les fotos de quan van començar a ara i tu te'n dones compte com l'aureola d'estrella i els euros invertits en moda, en tatuatges...
Però has de tenir una bona base.
En teves cabells, joies i de tot, milloren moltíssim una persona.
Has de tenir una bona base.
Ho dic sempre, de na Joana Maroto i de mi mateix. És a dir, no xerpa ningú pus. Nosaltres no som lletjos, nosaltres som pobres. Si nosaltres poguéssim invertir els duros que inverteix aquesta gent... acabarien desfilant per Louis Vuitton.
Prova d'això és que una de les germanes Kardashian sí que es veu que va tenir problemes perquè no li van reconèixer la fotografia del passaport o un control de seguretat i res té a veure la seva imatge de feia només 5 anys. És veritat, hi ha gent que té molt d'euros i decideix invertir-los en la seva imatge. De moment, no és el nostre cas. Temps al temps. negaré haver-ho dit. Són les 10 i 11 ja i 13 minuts parlant de calor. Quant de graus tenim de temperatura en aquest moment, per favor? Perquè hem començat el programa amb 27 graus, que és veritat que per les 9 del matí era una hora que no tocava tenir aquestes temperatures, però és que ara estem arribant als 31. Recordant, primera onada de calor de l'estiu, nit de Sant Joan per davant, parlant del tema central a totes les converses d'ascensor, a totes les converses de les darreres hores, la calor.
Arriba l'estiu i amb ell les altes temperatures. De fet, avui s'esperen encara valors superiors als 36 graus. Quan el termòmetre puja, cadascú, vulguis o no, busca la seva manera de refrescar-se i fer més suportables aquests dies de calor. De fet, jo passeig pel carrer i la gent el que fa és cercar l'ombra, anar a la platja o fins i tot a la piscina, i fins i tot, si no tens piscina o no tens temps per anar a la platja, fan trucs casolans, begudes fresques o canviar les rutines del dia a dia. De fet, hem pogut parlar amb alguns dels oients i espectadors per conèixer els seus trucs.
Pues jo, per combatre la calor, faig lo típic, crec que fa tothom, que és aire condicionat a tope i ventilador i estar en entorns frescos, perquè de fora és asfixiant, és a dir, a la platja i a la piscina o a primera hora o a darrera hora del dia, perquè si no, t'agobies.
Primer de tot, beure molta aigua per no deshidratar-te. També faig ús de ventiladors, ventalls i quan ja no puc més, posa aire condicionat.
Tots tenim remeis a casa per intentar dur millor la calor, però també és vera que a vegades el primer que ens passa és per el cap, és anar a refrescar-nos, fer un cafico, a la piscina, a la platja, el que sigui.
Però, Marta, hi ha hores que són perilloses. Han d'evitar les hores puntes de sol per evitar un cop de calor, per molt que estiguem en remull. I, sobretot, hidratar-se molt les persones que fan feina al sol. Cal molta hidratació. Però seguim escoltant altres remeis que, per ventura, no són tan típics.
Pues lo primero de todo, estoy cada 2x3 dándome duchas y si no estoy en la piscina, estoy en la playa y si no, estoy con el aire puesto. Intento salir poco a la calle porque la verdad que con este calor no se puede.
Jo a l'estiu sempre procuro roba ampla i fresca, més que per combatre la calor, per combatre les possibles taques de suor. I després intentar demanar moltíssim de granissats i begudes refrescants quan estic a un lloc on no pugui nedar.
Jo no sé si heu tingut en compte el fet de la roba ampla. Jo no
m'hi havia... I teixits que no siguin ni licres, ni teixits ajustats, perquè també te passen factura, eh?
Ni cotó d'aquests que quan se banya te facis
tens
a barrar.
Tens el rotllo.
És que crec que no hi ha pitjor sensació que tenir, sentir que vas banyada i aferradís sense calor. Per això és vera que és bona idea, com ha dit un dels nostres oients, dur roba ampla. I a més, no sé vosaltres, companys, però a mi amb la calor els cabells se m'embruten el doble i també he d'estar dins la dutxa cada dia, com ha dit el nostre oient. Vosaltres, ho notau, a diferència de l'hivern?
Home, i tant, s'aferra per tot. No només en els cabells, la pell, la roba, dormir, que és un infern, a vegades, no?
Jo és que duc els cabells curts i no noto molta diferència.
Té molta enveja.
Estiu-hivern. Les coses com són. Ara volto, et supos que sí.
Sí, una tant.
No hi ha res pitjor que suar de cap i llavors que el cabell te quedi mostós.
Sobretot, la part de darrere. Na Marta, és que té els cabells curtets, però jo té molta calor pel coll.
Idò, cabells recoïts i més consells. Què ens diuen els oients? Perquè n'hi ha també de respostes curioses.
Sí, mireu, atenció, perquè aquesta resposta m'ha cridat molt l'atenció i segur que tots heu vist alguna vegada aquest objecte pel carrer.
Pues mira, yo para combatir la calor, sobre todo fuera de casa, porque al final en casa es más fácil con el aire y demás, yo siempre llevo encima mi mini ventiladorcito, que lo puedes comprar en cualquier bazar por nada y menos, y un mini abanico también, que a mí me lo regalaron de recuerdo en una boda, y la verdad que es que lo llevo siempre encima, me cabe casi en el bolsillo.
M'ha encantat, mini ventilador i mini sí. Ventall, per què no, les
també
dues coses, eh?
També hi ha com una espècie de collars ventiladors.
Són un poc estrafalaris, no?
I fan un renouer.
Sí.
Vos ho prometo.
Sí, no és per passar desapercebut si te fiques el collar al coll.
Ja.
Però sí que el mini ventilador, sí, em sembla una bona idea. Sou de ventalls, també? De
sí, però m'arriba a cansar la mà. Sempre me l'he de canviar. És com fer exercici i sumar més. No té molt de sentit això dels ventalls.
Estimada, m'agradaria saber amb quina potència t'aventes i sobretot quina calrada te deu pegar perquè t'hagués de donar en so ventall a les totes.
Sí, esco, jo tens la menopausa anticipada. Amb això és estiró i d'ermenten les mateixes calors que una persona amb menopàusia.
I és veritat, perquè són calrades fortes.
Sí, són efectes secundaris.
Algun truc per la nit de Sant Joan, avui? Anireu a la platja a gaudir-la?
Jo és que trucs no, jo aniré a fer qualque ritual.
No, truc per combatre la calor.
Jo és que aniré a la platja a fer qualque ritual màgic, perquè recordem que avui et tenim més curta de l'any. Avui era el dia d'aquells que creuen en les energies i connectar-se amb allò espiritual. És una bona jornada avui vespre.
Jo també aniré a la platja, però evidentment a hores assequibles, que ja no fas tanta calor. Si vaig un poc abans, ventall amb mà, una gelereta, perquè el menjar que dugui es veure estigui fresquet. I sempre que pugui estaré en remull més que damunt serena a les roques.
Jo aniré a sopar. però no faré tanta estesa com
puguin...
la Maria Antònia.
Que puguin gaudir els nostres oients d'aquesta nit màgica. De totes maneres, sense deixar de banda la platja, han de parlar que coincidint precisament amb aquestes festes de Sant Joan, els socorristes de Palma han convocat vaga pels dies 23 i 24. El sindicat CGT ha recorregut els serveis mínims fixats per l'Ajuntament i considera que la resolució municipal vulnera el dret de vaga perquè obliga a mantenir el 100% del personal.
La CGT recorda que es van fixar un servei mínims del 50% i per això demana la suspensió cautelar d'aquesta resolució que considera desvirtua la convocatòria. Julián Delgado, en representació de la Unió de Socorristes de Mallorca, assegura que avui els socorristes de les platges de ciutat treballaran una hora de manera conjunta a la platja de Can Pere Antoni per visibilitzar la professionalitat del col·lectiu a un dia de tanta afluència de gent com serà aquesta nit.
I atenció, informació important també avui per als usuaris. El mateix sindicat argumenta que el servei de socorristes no opera durant tots els temps de les platges, sinó entre les 10 i les 19 hores, i que existeixen sistemes de senyalització com les banderes per informar els usuaris sobre la cobertura disponible i les condicions de seguretat a cada moment.
De fet, acaben d'emetre un comunicat que diu que en l'inici de les dues jornades de vaga consecutives per als dies 23 i 24, la Unió de Socorristes expressa el seu malestar després de comprovar la imposició de mínims del 100% en una clara vulneració, diuen, per part de l'Ajuntament, el dret fonamental dels treballadors a la vaga. L'Ajuntament no només precaritza, diuen, els treballadors, sinó que perd bes de la ciutadania per la seva incapacitat per gestionar els serveis públics. I afegeixen que per aquesta raó els socorristes faran una jornada d'excepció i de manera, o com a protesta, treballaran vigilant la platja del Can Pere Antoni des de les 7, moment del tancament del servei, fins a les 8 i mitja de l'hora baixa, perquè l'objectiu dels socorristes, diuen, és millorar el servei a la ciutadania, del que també ells formen part. És un comunicat que acaben d'enviar als socorristes, just ara, que traslladam d'aquesta manera a oients per poder conèixer la darrera hora d'aquesta qüestió. Seguim parlant de platges i, en certa manera, de tot el que suposa la part més dura de l'estiu, els accidents, els casos d'ofegament, perquè aquest cap de setmana, malauradament, han tornat a conèixer diversos casos a diferents punts de l'estat, amb algunes víctimes menors d'edat, i hem de parlar també de víctimes aquí, a les nostres illes, Maria Antònia.
Sí, així és, Marta, les dades són preocupants. Escolteu bé, els ofegaments continuen sent una de les principals causes de mort accidental en espais aquàtics, i els experts alerten que molts d'aquests accidents es podrien evitar amb més prevenció, educació i fins i tot prudència.
Segons les dades de la Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme, les platges són l'espai on es registren més víctimes i una part important dels incidents es produeixen en zones sense vigilància activa. Per parlar-ne, volem connectar amb en Carlos d'Espanya García, vicepresident de la Federació de Salvament i Socorrisme de les Illes Balears i docent acreditat en salvament, socorrisme i primers auxilis. Carlos, molt bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia. Què tal, com esteu?
Encantat de saludar-te. Quan llegim titulars en diverses víctimes en un mateix cap de setmana, què ens expliquen realment aquestes dades sobre la cultura de la seguretat aquàtica que tenim a l'estat espanyol?
Bé, jo crec que la primera impressió que ens donen aquest tipus de notícies és que encara falta moltíssima més educació i moltíssima més consciència, i no només a la gent que viu aquí a la illa, sinó a la gent que practica turisme a Mallorca, perquè no se n'adonen, perquè pentura venen de països que no tenen aquestes facilitats per entrar dins la mà, i no són tan conscients, no, de lo que és estar dins la mà com a tal.
Clar, això sovint associem els ofegaments en els infants, però les estadístiques mostren, diríem, un perfil molt diferent. Quin és el perfil més habitual de víctima i per què?
Normalment, bé, mai has de deixar de banda un perfil perquè te pot donar la sorpresa a qualsevol persona, no? Però normalment s'associa més a gent que ja tingui factors de risc en la salut, que no tingui per què estar relacionat amb el que és un ofegament simple, com un nedador que s'ha cansat, o unes zones que te tiren dins la mà, sinó més estat de salut, gent cardiòpata o gent amb problemes pulmonars, que els hi pot donar qualsevol problema de salut just en el moment que estan dins la mà, no?
Carlos, i quins errors observau amb més freqüència a les platges i piscines durant els primers dies de calor? No sé si quan arrenques estiu encara sobreestimam les nostres capacitats i a mesura que la calor ja ha arribat a les nostres vides d'aimer, potser no tenen tanta força com pensava. No sé si van per aquí les coses.
Sí, bé, el primer de tot és que la mà se li ha de tenir molt de respecte i és molt traïcionera perquè encara que paregui que la mà està plana, en qualsevol moment les corrents per dins la mà, que no són les ones, estan per de dins, les forces te poden entrar cap endedins, cap a l'altra mà, i en qualsevol moment ja te trobes enmig de no res, no? I pensant, i com puc fer jo ara si ja estic cansat o no tinc una persona de vora que la pugui avisar? Sinó també moltes vegades com que amb aquesta calor seient com que se torna loca i comença a tirar-se fora, ser conscient de lo que és anar-se'n de fora de lo que és l'orilla i clar, després venen els sustos aquests.
Clar, i molta gent pensa que un ofegament és un succés molt visible i sorollós, tal com ho expliquen o veus a les pel·lícules, però com és realment?
És una altra pel·lícula, jo crec. Normalment, és vera que són molt visibles els quatre rescats que se fan a l'any de rescat heroic d'un socorrista o d'un banyista que veu just a temps quan s'estava ofegant, però normalment, i la cruda realitat és que mos trobam gent que ja està ofegada, que està flotant, inconscient, que no respiren, perquè, clar, normalment estan tots sols i ja quan mos adonam, ja moltes vegades ja és massa tard.
I si detectem una persona amb dificultats dins l'aigua, nosaltres que per ventura no tenim molta educació o molta formació en aquest sentit, quina hauria de ser la seqüència correcta d'actuació per a no complicar les coses i ajudar aquesta persona?
Bé, lo primer de tot, sempre conèixer els teus límits. Sempre nosaltres seguim una seqüència que se diu PAS, que és protegir, alertar i socórrer, perdó, que si tu no ets conscient dels teus límits i no saps fins on pots arribar, moltes vegades, jo sempre ho dic en els cursos que és dur de dir, però és millor que hi hagi un ofegat que no dos.
Clar.
Sempre que se pugui avisar, de fora de la mà, sempre avisarem, sempre pegarem un crit, sempre demanarem ajuda en el socorrista o fins i tot en el 112, que és el número de referència aquí a Balears.
De totes maneres, sembla que tenim interioritzada la teoria, que tothom la sap, que tothom coneix les pautes per a la prevenció, però malauradament sempre hi ha casos que mos deixen el cot totalment estret, no? I me refereixo al darrer, al nin que va morir ofegat fa un dia només a Mallorca, després de patir una jornada ja en coma. Tot va ocórrer en aquesta piscina de Can Picafort. A vegades, simplement, no? Estar mirant un altre lloc, un descuit pot provocar la mort, com en aquest cas va ser. Cal recordar sempre les mesures, el tancament de les piscines, evitar els riscos, posar sempre la mirada en els infants, en els petits, no deixar-los de banda ni un segon. Cal recordar-ho, tot i així.
Sempre, sempre, sempre. Sempre perquè normalment pecam d'augmentar aquestes mesures de prevenció quan ja ha passat la tragèdia, no? Que
Clar.
és totalment el contrari a el que hauria de fer un socorrista o la cultura que volem implementar a la societat, que és la prevenció primària, que és protegir-ho tot abans de que passi res i no haguem de fer una prevenció secundària o unes mesures ja sabent el que ha passat.
Clar, les banderes. Som en conversa amb Carlos d'Espanya Garcilles, vicepresident de la Federació de Salvament i Socorrisme de les Illes Balears, parlant precisament de la prevenció en temes de platja, piscines. Aquí no tenim rius, per tant, seria platja-piscina el cas que volen comentar amb en Carlos. I les banderes de les platges continuen sent una de les eines preventives més senzilles, perquè encara hi ha tanta de gent que les ignora.
Per lo que anàvem xerrant, crec que la gent, encara que tu pots veure una bandera groga, no?, que és nau alerta, precaució, però clar, fora conèixer les limitacions de les altres persones que estan dins la mà, que per tu poden ser nedadors i se troben més segurs que tu, diuen, ah, bueno, però estan nedant, encara que estigui groga, no veig cap problema, aparentment, doncs jo crec que puc fer el mateix que està fent l'altra persona, no? I ja és quan comencen les desgràcies. I crec que no... encara som massa permissius i tots. Moltes vegades jo, quan estava socorrista, posava una bandera vermella, perquè quan arribaven unes corrents o unes zones o un temporal, ja pensaven que no era bona idea entrar i molta gent te recriminava i te demanava que per què no pot entrar. Com no... Crec que no ho estàs entenguent.
I a més, si a vegades per ventura no fan cas en aquestes banderes de perill, quan no hi ha ones, quan la mà està tranquil·la, manca prevenció duen a terme. No sé quins perills amaguen aquests dies que aparentment semblen tan tranquils.
Sempre ja depèn un poc de les platges, no?, i de les seves profunditats, però sempre ens poden trobar en corrents, i les més perilloses se diuen les corrents de ressaca, que són aquestes que te duen cap a la profunditat, no?, cap a alta mà, diguéssim, i no te n'adones, i si entres o creues una d'aquestes corrents, tu estàs jugant, tu estàs nedant, tu estàs flotant, fent el que sigui, i fora de donar-te compte, en 5 minuts ja estàs, en lloc de a 20 metres de l'orilla, ja estàs a 150, no?, o a 100. És com, ostres, què ha passat? També els grumers poden ser un perill, poden donar al·lèrgia, i a partir d'aquí no es domen la picada, és el que te crea aquesta reacció al·lèrgica.
Sou un pilar fonamental durant l'estiu. La veritat, Carlos, sou un suport. Tothom vos té com a referent a les platges, sempre on arriba, on se troba el socorrista. No m'agradaria acabar aquesta conversa sense demanar-te per la vaga. Hem fet referència abans a la vaga de socorristes, el comunicat que just acabaven de fer. Com denuncien la precarització del sector? Què podries afegir al respecte?
Jo crec que en el final és molt fàcil complir per normativa uns números que te demana les lleis, però el més important és escoltar a la gent que està a peu de batalla, que són els socorristes d'ara mateix, i els han d'escoltar un poc més les seves condicions, perquè molts pensen que demanant per capritxo, no? Però no és fàcil estar 37 hores i mitja, 40 hores setmanals en la calor que estan tenint ara, 7, 8, 9 hores de torn, i crec que pareix que moltes vegades el que volem és tenir cobertes les platges amb els mínims, amb les torres que toca i amb el personal que toca, perquè no hi hagi queixes i perquè no ens puguin denunciar. Però moltes vegades hem de cuidar més en aquesta gent que cuida de nosaltres també, perquè si no cuidem de qui ens cuida, després com ho faran, no? Quan tinguem una tragèdia dins la mà.
Tu has dit, a més, és una feina dura, moltíssimes hores al sol, sotmesos a altíssimes temperatures i vetlant per la seguretat de totes les persones. Carlos d'Espanya García, vicepresident de la Federació de Salvament i Socorrisme de les Illes Balears i, a més, docent acreditat en salvament, socorrisme i primers auxilis. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui.
A vosaltres per convidar-me. Que vagi molt bé.
Bon igualment dia. Per tu. 11:31, fem una petita aturada per publicitat per a aquells que estiguin preparant vacances, que siguin dels primers a marxar, a partir, per a aquells que sempre tinguin dubtes de com fem les maletes. Sou dels qui ordenen la maleta, la tenen preparada dies d'abans, sou dels qui la feis en el darrer moment. Com vos organitzeu? Ens ho explica tot d'una de la nostra ordre amiga, Araceli, que ja ha arribat als nostres estudis.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment. Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
El Dia Menorca ja hi tornem a ser. Un any més, viu les festes de Sant Joan amb tots els protagonistes de sa Qualcada. Us esperam des de Ciutadella i per totes les illes, dilluns de 12 a 1 i dimarts de 12 a 2, amb sa retransmissió en directe des primer toc de Fabiol.
Un Sant Joan de dalt de tot. Amb IB3 Ràdio.
El dia, amb Marta Grau.
A l'estació, no em portis maletes. No em portis maletes. No em portis maletes. No em portis maletes.
A
Ai, aquells que estan fent les maletes ara mateix, perquè tal vegada se poden escapar uns dies, poden anar a gaudir, per exemple, de Sant Joan a Ciutadella, d'una escapadeta prèvia a les vacances, d'un cap de setmana llarg. Quan arriben les vacances hi ha una cosa que sempre ens acompanya abans de partir, que és la maleta. Aquell moment de pensar què ens farà falta, què sobra i com aconseguir dur tot el necessari sense acabar carregant massa. El teu circuit.
Hi ha un altre element que moltes vegades oblidem preparar, el nostre equip de vacances. Petites coses que ens poden salvar el viatge d'estiu i evitar per ventura problemes quan ja som fora de casa.
Des de protecció solar, una formació a la bàsica, carregadors o adaptadors, fins a documentació important, higiene personal o elements, segons el tipus de viatge que han de fer. Percebre que no pot faltar mai una maleta, com endreçar-la millor i quins errors cometem més sovint quan preparam un viatge. Ja tenim aquí nosaltres en Araceli Álvarez Campana, la nostra ordena amiga. Araceli, molt bon dia, com estàs?
Hola, buenos días.
Clar, quan preparam una maleta per anar de vacances, per on hauríem de començar? Lo que demanen sempre, quina és la primera passa?
Bueno, pues como siempre decimos, hay que planificar. Entonces, lo primero que tienes que ver es dónde vas a ir, qué tiempo va a hacer y qué actividades vas a hacer. En función de eso, harás una maleta u otra.
Sempre sobren coses a la maleta. O sigui, ja hem de partir d'aquesta base, perquè si ara fem un estudi de camp, una petita enquesta, i vos deman, companys, quan heu anat de viatge, Xisco, has utilitzat tot el que tens a la maleta?
Els dos darrers viatges, sí, perquè me n'he anat fora
sí,
maleta.
Que sí, que s'ha fet maleta.
I només me n'he anat, anat amb la motxilla, i quan que eren dos dies, duia dos calçons blancs, dos calcetins, dues camisetes, un calçons extra per si m'atacava, però ja que era, me'n vaig canviar i ja està.
Crec que t'hauries d'anar amb les ordenamigues a fer precisament aquest tipus de consells, perquè jo no havia conegut a ningú que...
Jo, i a més, ja m'hauria de demanar a l'Araceli, però jo ja guard el necessari de viatge, ja el tens sempre dins aquella maleta, les sabatilles que m'enduc, que són planes, que no pesen res, i ja no ho tret dins la motxilla, perquè així sempre que te n'has d'anar de viatge no te fa peresa, perquè ja ho tens tot.
Val, tu ets tot un expert.
Com ho va aprendre?
Maria Antònia, en el teu cas, tot el contrari, te sobra.
Xisco, sempre, i si després surt un vespre i no vull repetir el que he duit, i després tinc un problema molt
no
gran.
No surts.
No, sí,
quan
sí,
vas de viatge, sí, arribes rebentat
no
i no surts.
No és el meu cas, de moment.
Clar, m'ho separen una sèrie d'anys, també és veritat.
Però us he de dir que el que més ràbia m'ho fa d'això és que després tinc la maleta que sol ser petiteta i arriba que nostre i dic, ai, que està brut, que està neta, ho he mesclat tot i ho acabo parat dins la
rentadora
i mo mare se'n fa d'en jo.
Un ordre, amiga, a la teva vida.
Exacte.
A la Celi, en base a les conclusions dels meus companys.
Sí, pues nada, nosotros utilizamos siempre un sistema de viaje. En el caso de que sea una semana de viaje, utilizamos el sistema 5-4-3-2-1, que creo que alguna vez lo hemos comentado, que son 5 prendas de arriba, 4 prendas de abajo, 3 zapatos, 2 vestidos y una chaqueta o algo así. Con esa estructura está fenomenal porque siempre llevas todo lo que necesitas, nunca te sobra nada, nunca te falta nada. Y el truco está en saber combinar esas piezas. Es decir, cuanto más de color liso sean y más combinables, más combinaciones puedes hacer entre las partes de arriba y de abajo.
Clar, si optes per endur-te en ses parts de dalt i ses de baix totes florejades o dorretxes, la combinació se farà complicada també. Ja no és només seleccionar els elements, sinó també tenir clar que combinin entre ells per poder fer el que... Bé, tu ets de la meva generació, quan hi havia aquell disseny a la moda,
que
era com una roda que anaves passant i llavors podies crear en la mateixa rodeta una falda, i doncs el mateix, però aplicat en el món de ses... De esas maletas.
Está claro, sí, sí, eso es. Si es que con esa estructura y además con un poco de planificación, te llevas siempre en la maleta todo lo que necesitas, nunca te falta nada y sobre todo vas muy tranquila, porque una de las cosas que a mí me ocurre cuando voy de viaje es ir angustiada de ahora tenemos la fiesta de por la noche, a ver, y el vestido que llevo, ¿llevo el vestido? No, no. Y esas angustias ya no las llevo. O sea, es como, no, esta noche me voy a poner este vestido con este collar, con estos zapatos, ya está, esto es lo que.
D'acord, ara som el que hem de dur, el que no, que sobrarà, ho deixam a que nostre. Però tothom mos veiem amb el problema de com ficam. Per aventura, per una setmana, no vols gastar molt de diners i el que fas és dur una motxilla petita. Hi ha alguna tècnica per col·locar-ho tot i que no apareixi la maleta que fa 10 centímetres de llarg i, sobretot, que no mos posin pegues a les companyies aèries?
No, aquesta passada de pena quan has de ficar la maleta en aquest departament no, de les companyies de baix cost, que l'empuja, i cap on hi cap.
Però és que potser també ens hauríem de plantejar que si volen viatjar en tant d'outfits, no, no queda més remei que comprar una, que pagar una maleta i ja està.
No, a veure, para poder maximizar el espacio en la maleta tienes que enrollar la ropa y hacerlo de manera vertical. Se ha comprobado que ocupa menos espacio, además se te arruga mucho menos, y lo bueno que tienes con el doblado vertical es que ves toda la ropa. Y además que si colocas todas las camisas en la parte de arriba, luego todos los pantalones, luego el resto, entonces sí que estás viendo toda la ropa que es homogénea, es decir, todos los pantalones, todas las camisas, todo lo estás viendo, ¿no? Y luego también han salido una serie de bolsitas, que son bolsitas de viaje, que son muy útiles para meter, por ejemplo, toda la ropa interior. Entonces, lo bueno es que no deshaces la maleta, sino que con esta bolsita de la ropa interior ya tienes toda tu ropa interior y está bastante bien. Y luego el neceser. El neceser hay que siempre darle una vuelta al neceser, sobre todo las chicas. Tenemos que darle siempre una vuelta a ese neceser, ¿no? De llevarte lo imprescindible, lo que siempre utilizas para maquillarte y para desmaquillarte y no llevar más cosas.
I sobretot un poc petit,
sí,
perquè si no, no passen
els controls. No factures.
I també tenim un problema a Balears. Tu a l'aeroport de Palma pots passar el que vulguis, perquè ja no te fan desmuntar la maleta, no has de treure líquids, no has de treure electrònica, res, perquè l'escàner és molt bo, però després a l'aeroport de destinació, quan t'has de tornar, has de fer el mateix sistema antic d'anar controlant. Jo es darrer me vaig comprar com uns passacara, per no m'endur-me'n sempre la netejadora i tot el rotllo, me vaig comprar com unes pólvores que et zabanyes i fan sabó. I va molt bé passacara perquè te fas com un peeling mínim.
Però
i
això tu ho fas cada dia? Aquest ritual de bellesa?
Jo no m'he feina de passacara quan m'he fet dins la dutxa. Això era un sabonet que te poses una mica de quantitat a sa mà, fa una mica d'espuma i així evites d'un líquid. Perquè el tema dels líquids és que només pots dur... Seguint-se pensa que si són pots petits, te'n pots endur tot que a teva. I és fins un litre.
Sí.
Ho has d'anar com a repartint. I també, no sé si anarà a fer-hi estar d'acord amb jo, un tema d'edat és que tampoc és cap drama comprar res
no,
a un
exacte,
viatge.
Exacte,
ho dic perquè jo, quan tenia 20 anys, era com si me n'anés, no ho sé, a Ciudad Esmeralda, sí, que tot m'havia de costar un ronyo. I ara que ja ha passat els 40... Dius, escolta, si resulta que no...
M'han
confiscat el desodorant, em compraré un que no, un potet de laca, que resulta que té fred. Jo que sé, vaig a una botiga i aprofito per comprar-me una jiqueta i tampoc és cap drama, perquè a vegades pensam fins al detall mínim i a lo millor necessitaré un escuradents. I dius, escolta, si no te'n vas un viatge al mig de l'Amazonia, dic jo que trobaràs qualque botigueta on poder comprar qualque cosa.
Sí, efectivament. O sea, eso siempre has de tenerlo en cuenta, que en cualquier sitio que vayas ahora mismo, pues hay tiendas por todos sitios, además abiertas 24 horas, con lo cual no era un poco como en nuestra época, que el domingo estaba cerrado, que no había nada, ahora ya hay tiendas abiertas durante toda la
semana. Però el que sí que has de dir, Araceli, que això tu sempre ho recomanes, és una farmaciola.
Sí.
No hi ha res pitjor que sa, que m'hi va passar, que m'ho van atropellar a Itàlia, tu vés a demanar crema Pascul a Itàlia. Ho caduto così.
Però un moment, jo
male.
Encara estic intentant lligar atropellament en crema Pascul.
Perquè vaig caure en terra i necessitava una crema per posar-me un...
Volia trombocit. Sí, perquè, como clar, para los morados. No, que
estava
pensant los morados.
En un emoal. Com
no,
has dit,
tiempo,
crema Pascul.
Ha quedat malament, perquè clar, com que vaig caure en terra, jo anava a posar-me crema a ses anques perquè...
Para los morados en
general. Exactament, trombocit, ratitxa. Faré enrere. Per quan caus. Tu imagina't, va d'explicar a Itàlia que volies trombocit.
Bueno.
Clar, va ser un poc complicat tot plegat. I si tu ja saps que necessites, jo que sé...
Que te van atropellar,
I profè, les teves pastilles per la migranya.
Hombre,
tot això com ve dur, un estotxa, tampoc hi ha perquè t'endugues allà una farmaciola de metro.
Sobretot si viatges amb nens.
Sí.
Perquè mai se sap el que pot passar, eh?
Bueno, y además que siempre te pasa, siempre que vas con niños, alguno se constipa, alguno le empieza a entrar algo de mal de tripa, a alguno siempre le pasa algo. Entonces, sí, lo que tú dices, tener un botiquín indispensable, llevar tiritas, por ejemplo, también para cuando sales. Son como pequeñas cosas, pero nosotros lo que hacemos mucha gente que tiene familia es que le decimos que haga una lista para esos viajes. Y esa lista, que la guarde, porque prácticamente siempre es la misma lista. Entonces, no cada vez que vas a salir de viaje tienes que hacerte una lista de las cosas que vas a dar, del botiquín, de las cosas de emergencia, sino ya es como una lista...
Araceli, tu ets partidari de llistes, de fet, per tot. Anar a la compra...
Llistes o deixar-ho guardat dins la motxilla. Jo, per exemple, la farmaciola ja la tinc des de la primera vegada que la vaig fer... I cada vegada que me vaig de viatge...
L'actualitzes, veus si ha caducat algun medicament...
Cada 3-4 mesos mira si m'ha caducat res i ho reposes i no t'has complicat tant la llista de la primera vegada o a mesura que vas fent viatges i te falten coses, ja te vas apuntant i ja caus amb allò que no has pogut dur. Per cert, una salutació a la nostra companya Raquel Agüeros, que m'ha enviat un missatge ara en el mòbil i m'ha dit, vull saber quins són aquestes pólvores facials teves que fan espuma per quan vas de viatge. Després li passaré que no estigui
pues sí,
allò per fer propaganda.
Sí, també, aparte de eso, están como unos redondelitos chiquititos que los tienen los japoneses, que seguro que lo habéis visto en los restaurantes japoneses. Perquè vosaltres
aquests que s'inflen.
Sí, que le echas una gotita de agua, entonces se inflan. Y estos van muy bien también cuando vas al monte, al campo o algo así, para llevarte poco equipaje y que en un momento dado necesitas una toallita para limpiarte.
Araceli, com te seguim per Instagram per poder conèixer, no? Aquests conceptes, consells, sobretot si hem de partir de viatge, que sé que a través dels diferents vídeos... L'altre dia, per cert, varen buidar un armari que us va quedar de cinema, l'abans i el després, podies comparar les fotografies i, mare meva, quina feinada que va fer la nostra ordenamega. Hi havia mà de metge, allà.
Hi havia mucho trabajo, mucho. Pues nada, por orden, amigas, la verdad que es muy sencillo, tanto en Instagram como en Facebook, como en TikTok, nos siguen por orden, amigas.
Vos donarà moltíssimes idees i segur que vos donarà ganes també de reconfigurar tot que vostre. Araceli, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosotros.
Són les 11:45. Mira, és que just abans que tu parlaves d'aquests rituals de bellesa, del que fas, de com t'anava a dir desmaquilles, no, te rentes
sa cara,
just... Ara mateix parlaran de la importància de rentar-se bé, perquè jo el que no sabia és que si ho fas malament accelera l'envelliment. No sé si tenies constància d'això.
Sí, perquè jo...
Però això se veu tan bé, perquè s'ha rentat la cara
no,
cada vespre.
No, és que de veres, sou com els dofins de Marineland. Vos mostren el peixet i tot d'un el gafau com si això fos un espectacle. Jo, dia sí, dia també coincides que amb una gran professional, que crec que l'entrevistarem Jutsuara, que ella me dona consells de com tenir la pell més o manco en bon estat de
revista.
I com
que en Maria Antonia i jo no mos podem perdre aquest consell, l'hem convidada també per escoltar-lo i tenia aquest consell de primera mà, tot d'una.
No em portis maletes, no em portis maletes, no em portis maletes a l'estació.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversió. Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com esteu? Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigua en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar.
Quan plau, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia. Amb Marta Grau.
Onze i 48 minuts, continuem amb Joan Jiménez als comandaments tècnics, aquesta tercera i darrera hora de programa, parlant de rituals. En aquest cas, no de Sant Joan, tot i que aquest ritual sí que se podia fer, eh? Després d'una nit de Sant Joan, després d'una nit de festa, cada nit abans d'anar a dormir hi ha un ritual de bellesa que moltes persones fan gairebé de manera automàtica, que és llevar-se el maquillatge i netejar la cara. Però la pregunta és, ho estem fent realment bé?
No me mires, déjalo ya. Que hoy no me he peinado la moda. Y tengo una imagen demasiado normal.
Segons els experts i especialistes en la qüestió, diuen que un desmaquillat eficaç implica dedicar uns minuts addicionals, triar productes adequats per al tipus de pell i realitzar moviments suaus però ferms que assegurin l'eliminació total dels residus.
Perquè un gest tan habitual com desmaquillar-nos pot tindre més importància del que pensam. Fer-ho amb presses, no retirar bé els productes o fins i tot utilitzar una tècnica incorrecta pot afectar la salut de la pell i afavorir problemes com irritacions o una aparença més apagada.
Per això volen saber quins errors cometem sense donar-nos compte, quina és la millor manera de desmaquillar-nos, quins passos s'haurien de seguir per cuidar la nostra pell abans d'anar a dormir. Parlam amb Carla Rebell, maquilladora, experta al capdavant a IB3 Televisió de totes les persones que passen dia rere dia per les seves mans. Carla, bon dia.
Hola, bon dia.
Ai, que ara ens estaven adonant que feien tantes coses malament que per això t'han de cridar. Això com a Rupert per als cabells i d'o Carla per la pell. Quina és l'error més habitual, companya, que cometem quan ens desmaquillam, quan, abans d'anar a dormir, no? Quin seria el ritual que hauríem de fer i els errors més comuns?
Jo crec que l'error més habitual, sobretot, jo diria que fer-ho amb presses. Perquè molta gent pensa que fent una passada, per exemple, o només aplicar-nos aigua és suficient. I realment no és així. Hem de dedicar-nos uns minuts i fer-ho amb tranquil·litat, amb diferents passos.
Clar, Carla, tu què recomanes, però? Fer servir d'aquest discos de cotonet, passar-nos primer una llet d'aquesta netejadora, llavors tònic, i llavors ja qui se pot hidratar que se la posi, o amb aigua i sabó també podríem fer la mateixa feina?
A veure, jo, el tema de les tovalloletes o l'aigua i sabó, com molta gent diuen, jo les tovalloletes, que és una de les coses que sempre em pregunta la gent, que es desmaquilla amb tovalloletes, per una emergència t'ho compro, però millor això és que res, no? Però realment no seria aquest el pas indicat. Per fer-ho correctament, jo sempre dic que el vespre seria fer-ho amb una doble neteja. Què vol dir una doble neteja? Perquè la gent de vegades diu, què m'haig d'aplicar? El mateix producte dues vegades? No, el que seria fer una bona doble neteja seria, primer, un producte oleós, tipus bàlsam, que és el que ens ajudaria a retirar el que és el maquillatge, o fins i tot, si no ens maquillem, perquè també és important fer una doble neteja, encara que no ens maquillem, perquè al matí se suposa que ens hem posat un protector solar, doncs seria important utilitzar un producte oleós. Aplicar-nos aigua per retirar aquest producte i després el segon pas seria un sabó adaptat al teu tipus de pell. I ja després, doncs, la teva crema hidratant o, si vols, un contorn d'ulls. Això seria l'ideal per
I
mi.
I això, Carla, en temps, de quant de temps estem parlant? Mínim.
A veure, ens hem de dedicar un rato, però al final, quan ho fas com algo habitual, no tardes tant. Potser al començament tardes un poquet. Jo, la veritat, és que no calculo el temps que m'hi dedico. Però uns minuts sempre hi són, està clar.
Un altre dels errors habituals és fregar massa la pell o fer-ho d'una manera que no és del tot correcta. Com hauríem de fer el moviment exactament?
Això és el que diem, no? De que quan anem amb presses, jo crec que el problema és aquest i el que fem és fregar. I fregar-ho amb forces el que pot fer és irritar la pell. Llavors, és important fer-ho amb moviments suaus i jo diria que pot ser circulars perquè tinguis una rutina i una forma de fer-ho més fàcil. Aquest seria el pas senzill i els moviments correctes per mi per retirar bé el que és el maquillatge o el protector solar.
Clar, jo, perquè ara parlam d'aquestes rutines de skincare, que s'ha de dir a llegir un llibre que, per cert, el recomano moltíssim, que ha publicat Anagrama, que se diu Dame veneno que quiero morir, que parla precisament de l'obsessió que tenim per la cultura de ser skincare. I quantes passes recomanes tu? Perquè ara parlant de desmaquillar o de netejar la pell, per tu, un skincare bàsic, sense caure en el que seria obsessions ni altres herbes, quantes passes hauria de tenir?
A veure, per la gent que li costa, jo recomanaria lo bàsic, que lo bàsic és una bona neteja i que es protegeixi del sol. Això seria el matí, perquè si no et vols gastar en productes o no pots gastar-te en productes, jo sempre dic que el producte antiedat ideal és el que et protegeixis del sol, o sigui, que un protector solar. Llavors, el bàsic seria això, una bona neteja i un protector solar. Jo després, si vols aplicar algun altre producte, tipus antioxidant, perquè ja portes temps i vols donar-li més qualitat a la teva pell, doncs perfecte. Però jo sempre dic que pel matí seria un netejador i un protector solar. I pel vespre, doncs seria la doble neteja, com hem parlat, i una crema hidratant. Que si el que diem, vols dedicar-t'hi més, doncs jo al vespre recomanaria un producte que portés retinol. Que el retinol, bueno, és un altre tema, però el retinol és un producte que ens ajuda bastant amb tot. És com que serveix quasi per tot, per taques, per controlar la grassa, per l'estimulació de col·làgen, però per mi el bàsic seria un netejador i una crema hidratant. Això seria el bàsic que hauríem de fer tots.
I sempre consultar un especialista perquè ens hauria d'explicar una micona com és el nostre tipus de pell. Perquè
exacte,
no és el mateix tenir una pell seca, com si fossis bacallà de salat, que tenir la pell greixosa o tenir una pell normal. Cada pell demana un tipus de cura.
Sí, pensa que hi ha diferències amb el tipus de pells. També és interessant saber i escoltar la nostra pell, no? Jo sempre dic, com vols saber si realment quin tipus de pells tens? El que tu has dit és primordial. Primer, anar a un especialista que t'ho expliqui. Però igualment tu mateix ho has de reconèixer un poc, no? Si tu, per exemple, notes que durant tot el dia veus que la pell t'estira, que necessita aigua, doncs probablement tinguis una pell seca. Si, per exemple, notes que de seguida se t'irrita, doncs tindràs una pell sensible. Llavors, si tens una pell seca, jo et recomanaria doncs, productes més hidratants, que portin llum, perquè normalment són pells apagades.
I ara que sabem tot el que hem de fer, bé, si ho han fet malament durant...
Tota sa vida? Si tota sa vida hem anat errats...
No passa res.
No, te volia demanar si la pell és agraïda, perquè igual que diuen que hi ha alguns òrgans molt agraïts no, del nostre cos, si ara comences amb aquesta rutina, la pell de sobte desperta o ja hi ha coses que dius, mira, total, no ho arreglaré.
No, a veure, la pell té memòria i això és una cosa que se sap i que el que no has fet durant un temps... Per exemple, si no t'has posat protecció solar quan eres jove, probablement pot ser ara notis que et comencin a sortir taques, però sempre és important començar i la pell ho agrairà. És que jo penso que si la gent que no ho ha fet mai ara comencés, amb un parell de setmanes ja notaria un canvi a la pell, segur.
Què dius d'aquesta gent que no s'ha posat res mai, que diuen que només utilitzen la coneguda crema de blava, aquesta de tota la vida, que és molt greixosa, però sí, que diuen que el seu truc és dormir bé i dormir molt.
Sí, a veure, jo sempre poso dos exemples quan de vegades faig formacions. Una és, si jo us digués que només em rento les dents, per exemple, un cop al dia, o que només me la rento amb aigua, què pensaríeu? No? Doncs és que sempre poso un exemple, no? És algo habitual rentar-nos ja les dents, no? Doncs amb la pell passa exactament igual. Amb aigua no basta. I després un altre exemple que poso jo sempre és de que a casa... A que ningú utilitza el mateix producte per rentar els plats, per exemple, com per rentar el terra o el bany?
No.
Però és curiós, no?, que la casa... Ai, la casa, que la pell, que la portem els 365 dies a l'any, a vegades no li posem tanta atenció com el que hauríem de donar-li. Llavors, és com una reflexió que jo sempre faig, no?, de dir, per què? Per què no podem estar uns minuts cuidant-la, no?, que realment ho agrairà.
Estic segura que avui vespre... No, avui vespre no sé, després de la nit de Sant Joan, molta gent...
Ja anirà directament.
Però bueno, sí que el missatge ha arribat, i de forma molt clara. Dedicar-se a temps és important,
exacte,
perquè després veurem els resultats i, a més, contribueix moltíssim, no?, a una pell més sana, més tersa. Carla Rebell, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Són les 11:57, temps d'esports. Repassa l'actualitat esportiva, Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, i de moviments en el Mallorca ja era hora perquè el Mallorca ja té nou entrenadors, Luis García Fernández, el tècnic asturià que arriba procedent de Las Palmas, ha deixat el club, ha entrenat a la segona divisió la passada temporada, va fer una bona campanya, va classificar Las Palmas pel play-off d'ascens, però va perdre la primera eliminatòria contra el Màlaga, que és l'equip que ha pujat a primera divisió. Per tant, Luis García és el nou tècnic del Mallorca. Ahir se va precipitar tot. El Mallorca va anunciar la sortida ja oficial de Martín de Michelis al Leipzig, el club alemany que va pagar la clàusula de rescisió, i Luis García al vespre va ser anunciat com a nou tècnic vermell. Per tant, veurem com li va en el tècnic asturià, que va vestir la camiseta del Mallorca la temporada 2004-2005. El Mallorca ja té entrenador i ara falta que arribin els fitxatges.
Idò, és l'actualitat esportiva, la darrera hora, de la mà de Miqui Tous. Moltíssimes gràcies,
Vinga,
company.
Vinga, adeu.
Arribam d'aquesta manera a les 12. Avui mos acomiadam amb el rei del rock, perquè no, amb Elvis Presley, que tal dia com avui va gravar aquest tema, If I Can Dream.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia.